l'informatiu del migdia.
L'arxiver Ramon Alberg rebrà la Creu de Sant Jordi 2026. És divendres 17 d'abril. Alberg rep, de fet, el rebrà el dia 21, aquest reconeixement després de dècades de servei com a director de l'Arxiu Municipal de Barcelona i de Girona, a més de la seva tasca internacional amb Arxivers Sense Fronteres. De seguida us donem més detalls, abans altres titulars. Més de 90 famílies participen al 10è mercat d'intercanvi de roba infantil i maternal de Som Tribu Castellà. I prop de 200 infants han omplert aquest dijous l'escenari de l'Auditori Miquel Pont a la 15a edició de la trobada del Cantem. I la companyia T de Teatre presenta aquest mateix vespre Avui no ploraré a l'Auditori Municipal, que això sí, ha esgotat totes les entrades. I en esports, el futbol sala castellà rep la visita del Rubí, a qui pot avançar en la taula en cas de victòria. I la previsió meteorològica, bon temps en general, amb núvols alts i amb temperatures que es mantenen altes. Comencem. El castellarenc d'origen gironí, Ramon Alberg i Fogueres, arxiver i historiador, ha estat reconegut per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi, segons va fer públic dimarts la Conselleria de Cultura. Alberg rep aquest reconeixement després de dècades de servei com a director de l'Arxiu Municipal de Barcelona i de Girona, a més de la seva tasca internacional amb Arxivers Sense Fronteres. Se'l distingeix per la seva contribució a la modernització i projecció internacional del model arxivístic català i per l'impuls de polítiques que reforcen els arxius com a garants de la memòria col·lectiva, el bon govern i els drets de la ciutadania. En una entrevista al magazín La Redacció, Alberg valorava la il·lusió que li ha fet rebre aquesta distinció.
Sí, em fa il·lusió perquè una miqueta allò és com un premi a una trajectòria, ho veus d'aquesta manera, no? Després de molts anys de treballar en un àmbit, dius, bé, doncs, poder, ha valgut la pena fer-ho, feies per amor, per patriotisme, perquè t'agradava, però bé, t'agrada, penses, és un, que et facin un reconeixement, enganya el que diu que no li fa il·lusió, em fa i moltes, clar que sí.
Alberg, que fa més de 20 anys que viu a les Arenes, explica que el premi se li ha concedit per la seva dilatada trajectòria en l'àmbit de la investigació i la docència.
Sí, esclar, jo vaig començar els agius allò amb la democràcia, el 79, a Girona, a Barcelona, he fet una també fora d'aquí, aleshores una miqueta, bueno, és la suma de moltes coses en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de la investigació, en l'àmbit de l'administració pública, i també les publicacions, i una miqueta vas compilant, i mira, amb els anys vas sumant coses i va despensant, en aquest cas, doncs, que valia la pena, doncs, reconèixer-ho.
La llista de guardonats també inclou l'actriu i directora Sílvia Munt, la presentadora i periodista Júlia Otero o diverses entitats com la Fundació Ernest Lluch, la Universitat de Barcelona o els Pastorets de Calaf. Les distincions es lliuraran aquest dimarts 21 d'abril.
L'informatiu del migdia.
L'entitat Som Tribu Castellà va organitzar diumenge passat la 10a edició del mercat d'intercanvi de roba infantil al pati de les Tres Moreres. Més de 90 famílies van participar en aquesta fira on la principal idea és donar una segona vida a la roba infantil de 0 a 12 anys i maternal per a poder reutilitzar-la sense cap cost. Albert Sant Andrés.
Més de 90 famílies van participar en aquesta fira, on la principal idea és donar una segona vida a la roba infantil de 0 a 12 anys i a la maternal, per poder reutilitzar-la sense cap cost. El funcionament d'aquest mercat és senzill, portar roba infantil o maternal que no es fa servir i agafar-ne la que es necessiti amb l'únic requisit de portar-la neta i en bon estat. La roba infantil i la maternal sovint dura un període molt curt de temps o fins i tot pot no fer-se servir. Amb l'esperit de la reutilització, la comunitat Som Tribu ja porta 10 edicions d'aquest mercat d'intercanvi i vol continuar potenciant les seves celebracions, ampliant la franja de la roba per a infants entre els 6 i els 10 anys. Així parla Laia Díaz, una de les organitzadores d'aquest esdeveniment.
Ha estat, doncs, tot un èxit. La veritat, estem supercontentes, les organitzadores, supercontentes amb que se li doni tant suport i sigui algú tan esperat per les famílies i realment que serveixi, que sigui útil i que la gent marxi doncs, amb, bueno, havent descarregat els armaris, que també això també ho agraeixen molt les famílies, no? La roba que ja no necessiten, poder-los donar una sortida i de passar a endur-se tota aquella que els hi pugui anar bé per endavant. Sempre a nosaltres ens porta doncs, molta feina, organitzar-ho tot, sempre intentem coordinar-nos uns dies abans, unes setmanes abans, i tot plegat, però ho fem amb molt de gust, molt contentes, i sempre animant a que totes aquestes famílies que participen, si es volen engrescar a l'organització, doncs seran molt ben rebudes.
30 caixes de mudança de format gran van ser accessibles a qui es va apropar al pati on prèviament les voluntàries de l'entitat havien seleccionat i classificat per edat i talles. La roba sobrant de la fira es torna a classificar i una part es guarda pel següent mercat i la resta es dona a entitats benèfiques que gestionen roba o a d'altres on la reciclen si no estan en bon estat. Som Tribu Castellà és un grup local d'unes 200 mares i pares que mitjançant una comunitat de WhatsApp comparteix dubtes i neguits sobre la criança i es dona suport en diferents temes d'interès sobre la maternitat i es reuneixen els divendres al matí a la ludoteca municipal de les Tres Moreres. Per contactar amb la comunitat es pot posar-se en contacte amb el perfil @somtribucastellà a Instagram per demanar accés als grups de missatgeria.
L'informatiu del migdia.
Ahir dijous es va celebrar una nova edició del Cantem, que va omplir l'auditori amb dues representacions amb la cantata Els Saltacontes. De nou, Albert Sant Andrés.
Ahir, prop de 200 infants van omplir l'escenari de l'auditori, com bé dius, en la 15a edició de la trobada del Cantem, en què 7 de les escoles de la vila van participar amb l'alumnat de tercer i quart de primària, amb la cantata Els Saltacontes, de Dani Coma. Amb una playlist de 10 cançons i un espectacle de prop de 60 minuts, el públic va poder gaudir d'una història diferent amb la col·laboració dels músics de l'Escola Municipal de Música Torrebalada, Blanca Givert, Javi Padillo i Joan Torres, amb la coordinació de David Ross. Amb les actrius de l'ETC, Sara Scott i Clara Sallés, que van dirigir i contextualitzar la història, per l'escenari van passar des de Blancaneu fins a Pinotxo, passant per en Patufet o Pere i el Llop i la seva Disco Party Show. Justament aquest va ser el moment culminant de l'obra i que posteriorment en el BIS va aconseguir aixecar i fer interactuar la major part dels familiars presents. Així ho explica Glòria Iniesta, cap del Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius del Vallès Occidental 8.
L'origen del Cantem, en els seus inicis és la 15a edició, doncs, sobretot els objectius que teníem era, doncs, d'una banda, impulsar, no, tot l'àmbit artístic partint de l'àmbit musical i que fos una activitat on participessin tots els centres de castellà de manera, doncs, unificada. Doncs aquest seria l'origen de la recerca d'aquests objectius. Han participat, sí, 8 centres d'enguany, cada any, doncs, participen, doncs, o de totalitat o gairebé la totalitat, i sí, sempre és molt bonic, no?, perquè hi ha poques oportunitats que tots els alumnes es puguin compartir un mateix objectiu, en aquest cas, no? Doncs fer aquesta cantata, i aquí també darrere hi ha molt esforç de totes les docents que han dedicat moltes hores perquè això doncs, pugui funcionar. En aquest cas, participen tots els centres de Castellà del Vallès que poden participar, i a vegades, com enguany, doncs, a vegades la data no acaba de coincidir, però forma part de la població, el municipi.
Aquesta és una activitat programada per les docents de l'assignatura de música dels centres des de principi de curs, on els i les alumnes es preparen pel gran dia. El coordinador de la cantada, David Ross, explica com va anar aquest acte.
Són molts dies de feina amb els nanos i molts dies de preparació també entre els mestres. I bueno, just ara mateix acabem d'acabar i penso que tots els nens estaven molt posats en el paper i que, tot i que estaven cansats, perquè és una estona llarga que han d'estar treballant, penso que ho han gaudit. És una oportunitat que tenen de poder estar en un escenari, ells a dalt de l'escenari, que poques vegades es té aquesta oportunitat en alguns casos, i penso que ha anat molt bé. Vull dir, les narradores molt bé, que aquest any canviàvem de narradores també, els músics ens han ajudat quan ens hem equivocat amb alguna cosa també, tots els mestres estàvem ajudant pels costats sense que ens veiés, vull dir que molt bé.
El tècnic també va voler destacar el paper de narradores que han canviat en aquesta edició i juntament amb el ritme dels músics de l'escola de Torrebalada, amb Givert al piano, Padillo al clarinet i Torres a la bateria.
L'informatiu del migdia.
I obrim pàgina cultural per explicar-vos avui que la nova proposta escènica de la companyia T de Teatre, Avui no ploraré, que es presenta aquest mateix vespre a l'Auditori Municipal, ha esgotat totes les entrades. Aquest cop, les actrius presenten un muntatge que combina humor, drama i tensions familiars. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
L'obra, escrita i dirigida per Nelson Valente i traduïda per Sergi Balbel, gira al voltant de La Llum, que interpreta l'actriu Carme Pla, una dona que torna a casa després d'un mes ingressada en una clínica psiquiàtrica amb la voluntat de reconnectar amb les seves germanes. El que havia de ser un sopar de celebració es converteix en una nit carregada de revelacions on afloren addiccions, frustracions i secrets amagats. Ens en parla Carme Pla, una de les actrius protagonistes.
Bàsicament, així a trets generals, és una obra divertida. Bàsicament, la gent riu i s'ho passa molt bé. Llavors, aquí dins, ja, si entréssim, doncs estem parlant d'una família, dels rols enquistats a vegades a les famílies, de la salut mental, també, i qüestionem d'alguna manera què és qui està bé del cap i qui no ho està, no? A vegades, allò que diuen, n'hi ha més fora que dintre, els que representa que, en el meu cas, que faig un personatge que representa que surt d'un psiquiàtric, és la més sensata de totes, sincerament.
El muntatge compta amb el repartiment habitual de la companyia, amb noms com Pla, Mamen Duc, Marta Pérez, Jordi Rico, Albert Ribalta i Àgata Roca. La incorporació del personatge de l'Oltra, una amiga excèntrica que assegura viure dins d'una pel·lícula, aporta un element imprevisible que accentua el to tragicòmic de l'obra. El personatge de Pla, La Llum, torna d'un ingrés psiquiàtric després d'un intent de suïcidi. En parla ella mateixa.
El meu personatge ha vingut d'un psiquiàtric perquè ha intentat suïcidar-se, no per una altra cosa, no? Vull dir, ha sigut un intent de suïcidi. Llavors, la salut mental és molt fràgil, no? És una cosa que hem de cuidar, també, no? Igual que cuidem el físic, doncs hem de cuidar la salut mental i hi ha gent que neix amb aquest tema i que és la seva debilitat i és una cosa molt, molt delicada, no? Però en aquest cas, doncs, era un intent de suïcidi que després, quan coneixes a la família, dius, no m'estranya.
Pel que fa a les relacions entre les germanes, l'actriu remarca la complexitat emocional que planteja l'obra. Escoltem-la.
Bé, entre les germanes, diguéssim que hi ha l'estima i hi ha l'amor per damunt de tot, però també hi ha, doncs, cadascú. A vegades és una qüestió, no sé si de supervivència, no? Cadascú per sobreviure, doncs, tira cap on pot. Jo represento que sóc la... Doncs, jo diria que sóc la petita, doncs, no sé si dir que sóc la petita, però em venen com la petita, potser pel meu tamany, però... però la gran representa que és la Mamen, que és la Lola, i que està casada amb un personatge que no us vull fer massa spoiler, però vull dir que és d'aquests que és difícil d'aguantar, no?
Amb un estil que evita els estereotips, la peça aposta per una comèdia digna. Amb una escenografia també molt cuidada, Avui no ploraré, connecta amb el públic des de l'humor i la identificació emocional. Recordem que es representa avui al vespre a 9:15 a l'Auditori Municipal.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, cap de setmana de molta emoció amb els diversos objectius en joc per tots els esports d'equips castellarencs, sobretot pel hoquei, que pot deixar lligada la seva participació en el play-off d'ascens. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. L'Hoquei Club Castellà només necessita la victòria en el partit d'aquest vespre per confirmar la segona participació en la promoció d'ascens a Hoquei Plata. En futsal, el futbol sala castellà s'enfronta al Rubí, equip al qual pot superar amb una victòria. I la Unió Esportiva Castellà rep la visita d'Alcoé per continuar la lluita per la promoció d'ascens. En bàsquet, els dos equips tractaran d'aconseguir la victòria per evitar el descens. I en vòlei, continuen amb opcions d'ascens pel masculí i per evitar el descens en l'equip femení. Arrenquem! A En hoquei, aquesta tarda, a 2:15 del vespre, l'hoquei Club Castellà rep la visita del Belloc, rival dels més potents del grup, que encara té opció matemàtica de lluitar per la promoció. Una victòria enfront dels lleidatans, com dèiem, assegurarà la promoció d'ascens pels granes i fins i tot una derrota del Ripoll enfront del Vilanova servirà per aconseguir la històrica fita. Avui els de Fiti volen assegurar el tret, imposant-se amb un dels rivals que més guerra ha donat en les últimes 3 temporades, i ho farà en un Dani Pedrosa que, com sempre, donarà el suport i serà el 6è home. L'equip arriba en un bon moment, després de 3 victòries i un empat, i vol allargar la ratxa a 4 jornades d'acabar la fase regular. Futbol sala, els taronges continuen amb el seu pas ferm en la lluita per ser un dels 3 primers equips de la categoria, però al davant es trobaran a un dels conjunts més potents. El Rubí és tercer, 2 punts per sobre dels de Borja Burgos, que acumulen una ratxa de 4 partits sense perdre, amb 3 victòries i un empat. 4 victòries si sumem la de Copa Catalunya enfront del Sant Quirze, un moment molt dolç que s'ha de transformar en moral pels locals. Al davant, però, es trobaran a un rival que acumula 8 jornades sense perdre, amb 6 victòries i 2 empats, i que, com el Castellà, encara té opcions matemàtiques a l'ascens, tot i que en els 2 casos són, a la pràctica, molt remotes. El partit de diumenge, a les 6 de la tarda, el Joaquim Blume serà un xoc de trens per decidir qui es posiciona en la tercera posició de la classificació. I en futbol, després d'empatar el camp del líder, la Unió Esportiva Castellà rep el Cué, un rival que no va posar les coses gens fàcils en el partit d'anada. Els de Juan Antonio Roldán reben a la Unió Deportiva Parc, equip barceloní, que encara té opcions de salvació, tot i que molt complicades. Amb 5 partits pel davant, hauria de guanyar-ho tot i que la resta de rivals no puntuessin en més de 2 partits. El Parc només ha sumat en 7 partits, amb 4 victòries i 3 empats, mentre que el Castellà està immers en la lluita per la tercera posició i poder disputar la promoció d'ascens. Els castellarencs sumen 3 jornades sense guanyar, tot i que són a 5 punts del Turó de la Peira i a 8 de l'Igualada, amb opcions d'entrar com a millor tercer de la categoria en la promoció a Lliga Elite. Els de Roldán arriben al partit sense Gerard Silvestre per acumulació de grogues i sense el porter Pablo Martín per l'expulsió a Santa Coloma, on la Federació Catalana ha desestimat les al·legacions que va fer el club. On sí, estimat, el recurs presentat ha estat amb una de les targetes grogues a Kilian Marino, que estarà a disposició del cos tècnic en haver estat retirada una de les 2 grogues que va veure al camp del Singerlin, i podrà gaudir de minuts enfront de la Unió Deportiva Parc demà dissabte a les 6 de la tarda. Bàsquet, el Club Bàsquet Castellà Masculí visitarà la pista del Mollet B en un partit a vida o mort pels de Jaume Prat. Els groc i negres necessiten la victòria en la visita als tercers classificats per sortir de la zona de descens, que queda a 2 victòries. L'equip té només 4 jornades per reaccionar i espera que els rivals directes no guanyin. Aquest dissabte, a 9:15 del vespre, Club Bàsquet Mollet B, Club Bàsquet Castellà, en el pavelló municipal Plana Lladó. El femení ho té força millor per evitar el descens, però les d'Antonio Mesa no poden badar. L'equip rep aquest diumenge a 8:15 del vespre al Sant Cugat, equip que també arriba en tercera posició. I acabem amb vòlei i els partits dels 2 equips sèniors. El masculí visitarà la pista del vòlei Girona B demà a les 8 del vespre, amb la intenció de sumar la tercera victòria consecutiva i accedir a la zona de promoció d'ascens. Els de Lucía Bregar són a només 3 punts de la promoció i a 4 del Cunit, qui té la plaça d'ascens directa. En el femení, les d'Arnau Pérez reben la visita del Vikings Volley Prat demà a 9:15 del vespre al Puigverd, i una victòria pot significar situar-se en zona de salvació, que és a 3 punts, tot i que al davant tindran a les terceres classificades.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Castellà del Vallès és un dels 125 municipis catalans que han rebut el segell Info Participa en la seva 13a edició. Aquesta certificació, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona, distingeix els ens locals que destaquen per la qualitat i la transparència de la informació publicada als seus portals web municipals. El municipi aconsegueix així el guardó per 13a vegada consecutiva. El segell Info Participa és una iniciativa impulsada per equips d'investigació de diverses universitats coordinats des del grup d'investigació COM7, que és el grup de recerca en comunicació sonora, estratègica i transparència. En aquesta edició, només un 13% dels ajuntaments catalans han assolit aquesta distinció. Dins de la franja de municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants, Castellà del Vallès és un dels 27 ajuntaments d'un total de 46 que ha obtingut el segell, amb un compliment de 51 indicadors sobre 54 possibles, és a dir, el 94,44%. Pel que fa al Vallès Occidental, enguany ha estat 12 municipis d'un total de 23 els que han rebut el segell Participa, entre els quals hi ha el de Castellà. Som de Castellà PSC convida la ciutadania a una botifarrada de primavera al Parc de Canyelles en un acte que tindrà lloc aquest dissabte 18 d'abril. L'activitat, que és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc entre 11:15 i 14:45, segons un comunicat de la formació política que governa l'Ajuntament de Castellà. Més que un acte festiu, la jornada vol ser una ocasió per escoltar directament els veïns i veïnes, les seves inquietuds i propostes per al municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa Yolanda Rivera i membres del grup municipal seran presents per participar en aquesta conversa directa amb la ciutadania, segons indiquen des d'aquesta formació política. Hi haurà botifarra amb pa i beguda per tothom que s'acosti i tothom hi és benvingut, segons conclou el comunicat de Som de Castellà PSC.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
A un any de les pròximes eleccions municipals, Junts s'ha quedat sense representació a l'Ajuntament de Sabadell després de suspendre temporalment de militància els seus dos regidors, Lluís Matas i Càtia Bota. Dilluns va acabar el termini perquè el partit havia fixat perquè els dos regidors expedientats lliuressin l'acte de manera voluntària i deixessin el grup municipal. Només saber l'obertura de l'expedient sancionador a finals de març, Matas i Bota ja van dir que no acatarien la petició del partit. Això suposa que Junts es queda sense representació al consistori, ja que tots dos passaran al grup mixt com a regidors no adscrits. En un comunicat fet públic aquest dimarts, Junts afirma que darrere de la seva decisió hi ha unes actuacions que poden ser constitutives d'una falta molt greu i, en conseqüència, s'ha obert un expedient disciplinari per part de la Comissió de Garanties del partit. L'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García Ripoll, ha anunciat aquest dimarts que tanca la seva trajectòria al capdavant del govern local. He decidit posar punt final a una llarga etapa de la meva vida. Han estat 31 anys treballant pel meu municipi, que ha evolucionat gràcies a la implicació de moltes persones, ha dit en una roda de premsa l'Ajuntament. La batllessa ha agraït la confiança i el suport de la ciutadania que ha cregut en el projecte. Segons ella, ha estat un honor. La decisió arriba després d'un any valorant la possible renúncia empesa per la seva jubilació. Amb 65 anys, ha arribat el moment de dedicar més temps a tot allò que no he pogut fer pel meu càrrec. He tingut un honor de servir a la meva ciutat i és hora d'encetar una nova etapa, deia l'alcaldessa. El relleu l'assumirà Joan Carles Mingueza, que va entrar com a regidor de l'executiu fa pocs mesos. Tot i això, Ripoll ha apel·lat a la força de la formació per garantir la continuïtat del full de ruta. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 17 d'abril del 2026. Ens acomidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Maina Antúnez i Albert Sant Andrés a la redacció, Albert Sant Andrés també als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.